La Caravana, amb Joan Trias. El bar, una entrevista diferent.
Alguns crítics de teatre i cinema l'han batejat com una eminència de la cultura al nostre país, i és normal amb el currículum inacabable que té el nostre convidat d'avui. Entre els seus treballs destaca per la direcció el 95 de Martes de Carnaval, rodar la pel·lícula futurista Atolladero, i també l'any 99 Amigo Amado, amb la qual va ser nominat al Premi Goya a millor actor de repartiment. El 2004 va ser nomenat director del Teatre Espanyol de Madrid i l'ha estat dirigint durant 8 anys, i ara el van poder veure dirigint al Temporada Alta el concert recital Son per Sondheim, que passin els pallassos, però per si fos poc, a finals de l'any passat va ser guardonat amb la medalla d'or al mèrit en Belles Arts. I per saber tots els detalls i curiositats d'una carrera abraçada pels èxits que ha fet i que vindran, ja tenim amb nosaltres a Mario Gas. Mario, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Aquí, amb aquesta fantàstica bodega.
A la bodega Barbartolí, com sempre. T'has demanat una aigua?
Una aigua i un tallat.
I un tallat, sí. Una mica un desgraciat d'aquells,
sí,
que diuen.
Sí, un desgraciat. Un tallat descafeinat, amb poca llet del temps i sacarina. Diu, un desgraciat, sí.
Ara, amb quin dramaturg t'aniries a fer un cafè?
Amb quin dramaturg? Jo em vaig a fer cafès amb els amics. Vull dir, soc poc mitòman. És a dir, a mi els dramaturgs m'agraden pel que escriuen, però no necessàriament tinc un interès molt fort en conèixer-los. Ara, bé, jo tinc amics. Jo aniria a prendre un cafè amb l'Alberto Iglesias, per exemple, que és amic meu, és actor i autor, i amb molts actors, el José Ramón Fernández de Madrid, per exemple. I home, vull dir, diguem-ne, així, si anem una mica enrere, pues, m'encantaria prendre'm un cafè amb el Brecht, amb el Durremat, amb el Valle Inclán, per exemple, no? D'alguna manera.
Ahí és nada, que diu aquell, eh?
Ahí és nada.
Si parlem de Mario Gas, parlem d'un director de teatre, actor, escenògraf, actor de doblatge, però com es defineix Mario Gas a si mateix?
Jo és que no em puc definir. Vull dir, a mi m'agrada això del teatre i tot el que l'envolta, el teatre, la televisió, el cine, el doblatge, i suposo que, com que m'agrada tot, pues, intento fer allò que diuen el rayo soy donde me llaman voy, si és que m'agrada el projecte. I, bueno, floreixo igual quan dirigeixo, com quan actuo, com quan faig doblatge. Aleshores, és la gent que m'ha de definir. Jo jo només segueixo per un impuls d'abraçar una mica tot allò que pertany al món al qual em dedico. També m'agrada la gestió, en fi, moltes coses.
Sí, com sigui, el teatre, Mario, com qualsevol art, ha de ser vocacional o no és?
Jo penso que sí. Jo penso que sí. Hi ha prou feines ja que no són vocacionals i que la gent està, vull dir, obligada a fer. I està molt bé, xapó amb això. Però jo crec que el teatre, que és una carrera, un ofici, un ofici sobretot, i de vegades pot ser un art, és difícil, és llarg, té moments durs, i si no t'agrada molt, i entenc molt bé que molta gent digui, hasta aquí hemos llegado.
En el teu cas ho va ser, de vocacional?
Sí, sí, jo soc una mica un apartat una mica, diguem-ne, com els lutiers, no? Jo vinc d'una família de teatre. El meu pare era cantant de sarsuela i òpera i va fer cinema. El meu oncle era actor i poeta. La meva mare era ballarina del Liceu, que ho va deixar quan es va casar, i el meu germà gran ha estat pianista, arranjador, i hem fet plegats fins que prematurament, pues, ens va deixar molts musicals. O sigui que jo des de petit, encara que volia ser unes altres coses, d'alguna manera he continuat la visió del món a partir de l'espectacle. I bé, jo pensava que me'n sortiria, però després em vaig trobar que no van sortir, eh? Vull dir, una concepció del món, del teatre, de l'ideologia, exacte, i aquí estic.
Sí, com sigui, Mario Gas ha fet, ho dèiem abans, d'actor de doblatge, però sobretot, si coneixem a Mario Gas, és per la seva faceta de muntar grans muntatges com a director, i sovint tinc la impressió, Mario, que ni sabem la feina que fa un director.
Bé, bueno, primer el director és, si escolleixes tu el text o si te'l proposen, és pensar en el text. Per què t'agrada, per què t'ha copsat, per què t'ha colpit, i bueno, posar-ho en marxa. Aleshores, començar a pensar en un repartiment, començar a pensar en un equip artístic, des de l'escenografia, el vestuari, les llums, possiblement si n'hi ha, pues, la videoescena i totes aquestes coses, i després, pues, començar a fer allò que tu vols fer amb aquesta gent. Però sempre comptant que l'equip és molt important, que el teatre és un lloc col·lectiu i que tu fas una mica de tercer ull de conductor, però enriquint-te molt amb totes les aportacions que puguin fer tota aquella gent que està al voltant teu com a equip artístic. És a dir, un director no és un deus ex machina, no és allò de dir a mi no se me discute, sinó que has d'estar sempre tirant i afluixant i esperant que la gent que està al teu voltant, bueno, ofereixi coses, i amb això es va fent un teixit viu que sempre arriba molt més és directament al públic, que si no tens tota una idea i els dius a la gent aquí no se habla, no se discute, se hace lo que yo digo. Aquest és un model de director que jo rebutjo absolutament.
Amb confiança, però Mario, la feina d'un director també és controlar grans egos, per exemple?
Mira, l'ego és important per tota tasca que sigui personal. S'ha de veure que quan l'ego traspassa una frontera, aleshores destrueix la possible qualitat artística de la gent. Sí, s'han de controlar els egos, però jo m'he trobat amb pocs grans egos i m'he trobat amb moltíssima gent boníssima realment que treballa amb els altres i que aquest ego està al servei de la col·lectivitat a partir del que fa un. Clar, no es té que dissoldre amb la col·lectivitat, sinó ajudar que la col·lectivitat sigui una entitat superior, però sempre marcant la impronta personal.
Has fet muntatges escènics, abans ho dèiem, però has fet muntatges escènics per grans òperes, trencant alguns esquemes habituals. No sé si veiem l'òpera, encara com a societat, parlo, eh? Si veiem l'òpera com una cosa antiga, carca.
Jo penso que no? Jo penso que la música i l'òpera, pues, que és teatre cantat, és teatre amb música. No, el que passa és que s'ha de mirar amb ulls contemporanis, també de fugir una mica, dando al César lo que és del César, i de fugir una mica de moltes intents absolutament absurds que són per contentar un àrid públic burgès que busca noves sensacions. Però l'òpera és un mitjà de comunicació artístic fantàstic. I bé, si tu agafes una òpera històrica i penses que la tens que canviar, que sempre sigui perquè això arribi a comunicar més amb el públic. No, perquè és una obligació de fer el saltimbanqui i canviar-ho tot i posar-ho en pates amunt. Però, en fi, això és una elecció difícil. Jo sempre dic que en art i en teatre tot està permès. L'única cosa que es té que mirar és que es faci amb talent.
Abans que intentàvem definir Mario Gas, jo crec que Mario Gas, sobretot, és un home de cultura. Fins a quin punt la cultura ha de ser un mirall de retrat i crítica cap a la societat?
A veure, què és la cultura? La cultura és un món d'experiències, un veure qui som, d'on venim, cap a on podem anar, qui ens impedeix que ens desenvolupem com a persones i com a col·lectivitat, estar sempre atent a totes les manifestacions artístiques que han fet millorar en un sentit o en un altre el ser humà com a individu i com a col·lectiu. I bé, bueno, jo penso que això, aquesta curiositat per conèixer, sempre té que estar amb una persona que treballa amb emocions, amb situacions que li parla una societat i que ens fem preguntes tots plegats. O sigui, la cultura sempre està molt bé. Ara, la cultura oficial és la que de vegades és pols que el temps i el vent per una banda arraconarà i per altra banda se l'endurà.
Cuida'm prou de la cultura en aquest país?
No, taxativament no.
Què cal per cuidar-la més?
Això es portaria a una... gairebé un llibre d'assaig. No, jo penso que no. Jo, si nosaltres fem una mirada, una guaitada del nostre voltant, països com França, com Alemanya, o fins i tot Anglaterra, amb un altre model, veurem que no. I que sempre estem començant de zero. I que sempre hi ha aquesta mena de cosa interior de els del teatre, els del cinema, i per què els hem de subvencionar? Clar, no ens adonem que tenim subvencions per tot, per tot, per fer cadires, per fer bolets, per fer el que sigui. En canvi, sembla ser que la cultura és una gent... Bé, i com que normalment hi ha molta gent que és crítica amb els poders, doncs estem com sempre. I sempre estem una mica enlluernats i no hi ha una base ampla, contundent, coherent, que permeti d'alguna manera desenvolupar a tot arreu multitud de facetes de la cultura i de l'art. Aquesta és la meva humil impressió després de molts anys d'estar ficat amb aquests enrenous.
Perquè quin moment viu el teatre català ara mateix?
No, a veure, el teatre català, a veure, el teatre català i el teatre espanyol està ple de talents. Ple de talents. Jo penso que hi ha talents com a actors, com a actrius, com a dramaturgs, com a directors. Jo penso que l'organització público-privada, vull dir, no està en el seu moment. I a més també amb les modes, amb els modernismes, ei, entre cometes, perquè modern és ser coherent i anar avançant. Però estem amb una poquíssima ni dedicació, diguem-ne, econòmica per part de les diverses administracions, i a vegades amb uns sentits egòtics de gent amb molta fam de fer coses, oblidant, diguem-ne, el sentit del teatre públic. La privada és la privada, i també té que tenir el seu lloc, per suposat, però no hi ha un escalafó com a França, que està tot molt més, no compartimentat, sinó dividit i contemplat, i a més, amb més aportació econòmica.
Jo crec que vivim, Mario, en un país en què hi ha pocs, savis, però un d'ells, i en el món cultural eminentment, ets tu. Amb quina mirada ho fas quan vas tu al teatre com a espectador? Amb mirada de crític? Amb mirada de director?
A mi m'agrada molt anar al teatre. Soc un espectador, des que era molt jove, molt petit, fantàstic. Dic fantàstic en el sentit de que m'agrada molt anar al teatre. Jo penso que soc dels pocs directors que van molt a veure les obres dels meus col·legues i de la gent. Sí, vaig sempre... A veure, és inevitable. Quan estàs ficat dintre la professió, inevitable tenir uns conceptes previs quan vas a veure alguna cosa, però els tens que defugir. El teatre s'ha d'anar amb ingenuïtat i a veure com i què i de quina manera et sorprenen. I de vegades, bueno, pues t'agrada, de vegades no, i fins i tot de vegades t'entusiasmes i fins i tot de vegades t'emprenyes. Però sí, sí, a mi era part d'anar al teatre, m'encanta. I no només aquí, sempre que puc, també aquí a Barcelona i a Madrid, també quan puc vaig a alguna ciutat d'Espanya, m'agrada molt anar a París, a Londres, per exemple, m'agrada Nova York de tant en tant, però està molt lluny, saps? Vull dir... Però sí, m'agrada molt anar al teatre i veure teatre, sí, i a més copsar també quines són les tendències que van i venen, i bueno, tu les passes pel teu criteri i dius, això sí, m'interessa, i sempre estàs aprenent, a més, vull dir, sempre estàs aprenent, i és important el teatre. Perquè si no, com a director et pots tancar en una torre de marfil i no observar què és el que passa al carrer i què és el que passa al món.
A mi que també m'agrada aprendre molt, Mario, dèiem al principi, que tens un currículum inacabable, però quin ha estat el projecte que més t'ha emocionat com a director?
Això no es pot dir, perquè jo m'emociono molt. I des de que tinc la sort que des de que vaig començar aquelles èpoques difícils del teatre independent, i sempre, jo penso que a excepció de 3 o 4 projectes de cuyo nombre no quiero acordarme y no me acordaré, sempre he fet projectes que m'han agradat i m'ha emocionat molt el treball amb la gent. Després, de cara al públic, alguns hauran agradat més, menys, hauran assolit més èxit, no? Però això no té res a veure amb la capacitat emocional i intel·lectual en què tu comences un espectacle. No seria molt difícil dir quin espectacle és el que més m'emociona quan penso en ell.
Et capgiro la pregunta, Tens alguna espineta amb alguna obra que diguis és que aquesta la vull fer sí o sí?
No soc com aquell actor que diu jo quiero hacer el Hamlet, i quan té 98 anys diu encara no he hecho el Hamlet, però faré el Hamlet. No, hi ha obres i autors que m'agraden. Jo sempre estic molt atent a totes les dramatúrgies contemporànies, però no sempre faig obres d'última fornada. M'agrada molt el teatre contemporani del segle XX i de principis del XXI, i autors que m'agraden molt, que estan allà sempre, pum, ficats, no? Vull dir, els grecs, el Vallinclán, el Shakespeare, per exemple, d'aquests, la dramatúrgia americana de mitjan del segle XX, el Kushner, el Gaudí Mujawat, molta gent, el Coltés, moltíssima gent, el Chekhov, i després tota aquesta fornada d'autors també contemporanis de casa nostra i d'arreu del món.
De seguida parlem dels projectes i del teu present, Mario. Abans, però, com que parlàvem de la situació del teatre, sí. Sovint, quan vaig al teatre, i a mi m'agrada molt anar-hi també, veig poc públic jove. Què li passa al jovent amb el teatre? Sent poc interpel·lat?
Pues possiblement. No, jo penso molt en això, però És cert que que, a veure, que això també és una mica una fal·làcia, perquè jo quan vaig al teatre veig gent jove també, sí? El que passa que no hem de caure tampoc en dir, bueno, doncs hem de fer un discurs escènic per atraure els joves. No. Jo quan fa molts anys, i de sempre, de moltes vegades em trobo amb gent que em diu, gent jove, hòstia, no havia anat mai al teatre i escolta, m'agrada. Vull dir, tu tens que fer el que creus que tens que fer i cridar a un públic. Estem en una època molt apretada, molt, un discurs molt instantani. Aleshores, bé, s'ha de buscar alguna cosa que ens preocupi, si això connecta amb la gent jove, amb la gent madura, amb la gent gran, doncs benvingut sigui, perquè en el fons el teatre és una reflexió estètica sobre qui som, què fem i què passa amb nosaltres i amb la vida.
Si mirem més cap al present, a l'inici ho dèiem, el desembre de l'any passat, Mariot guardonaven amb la medalla d'or al mèrit per les Belles Arts, un premi concedit pel govern espanyol. Què significa per tu un premi com aquest?
Home, sempre li agrada a tothom que l'estimi, però en plan, així és una mica divertit i irònic, li vaig dir al ministre quan em va trucar, vaig dir, què, voleu que em retiri? Diu, no, això és un incentiu per tots els que has fet i el que faràs. Dic, vale. Bé, està bé, vull dir, si ells pensen que sóc mereixedor d'això, jo no treballo per això, però està bé, això vol dir que, bueno, que la gent que dona aquests premis pensa que jo sóc una persona que ha treballat perquè la cultura viva d'aquest país pues, estigui al capdavant, i ja està. I molt bé, moltes gràcies, molt agraït, i ja està. És una llàstima que no tingui una dotació econòmica, però sí.
Parlàvem abans d'espinetes i ara parlàvem de premis. L'any 99, si no recordo malament, vas estar nominat pels Goya, i ara que fa poques setmanes han estat els Goya, tens l'espineta de no haver guanyat el Goya?
No, absolut. A més, vaig estar nominat per una pel·lícula de la qual guardo un molt bon record, Amic Amat, pels companys, pel personatge i per el director, en Ventura Pons, i a més, haig de dir que, si no m'equivoco, si no recordo malament, vaig tenir l'honor de ser guanyat pel Juan Diego, que ha estat sempre un actor fantàstic i un amic també molt bo. Sí, que el Juan Diego va guanyar amb tota... I a part jo tinc molt poc sentit competitiu. No m'agrada competir. Però, en fi, això, com deia, doncs el premi, aquesta nominació, doncs benvinguts siguin, perquè, bueno, senyal de que la gent t'estima.
Fa unes 4 setmanes la companyia teatral Barco Pirata denunciava la desaparició d'una furgoneta on hi havia tot el material per representar l'obra Los secuestradores del lago de Chiemse,
sí.
El Teatro Cervantes de Mànega. Al final la funció es va fer, això sí, sense escenografia.
Sí, hem fet ja diverses actuacions, perquè no hi ha temps. Estem pràcticament a la cua final d'aquestes funcions, portem un any. Al mig, em sap molt de greu no haver estat a Barcelona, que aquí és un espectacle esplèndid, amb un text esplèndid de l'Alberto Iglesias i amb una companyia fantàstica. Però, bueno, contestant una mica el que et dius, hem recuperat una mica una cosa que al públic li agrada molt. Ens vam reunir amb l'empresa es va reunir amb els teatres, van decidir que sí, que ho féssim, sense decorats, i aleshores marquem com si fos un assaig amb cinta blanca els espais de l'escenari, els nominem, també, i aleshores jo surto al començament i apel·lo una mica a la imaginació de l'espectador, parlo d'allò que va dir el Lope de Vega, que va dir més o menys, dadme dos tables, unos actores, un público y una ilusión, y ahí existirá el teatro. Els explico de què va l'obra, que està basada en un fet real, els dic on està cada cosa, i els dic que ara la seva imaginació té que pigmentar, cromatitzar tot això que jo els estic explicant. I aleshores jo estic en una banda de l'escenari, una mica més a sota, entre el públic i l'escenari, i també, com que és una obra amb un ritme una mica cinematogràfic, que té com 18-19 escenes, jo vaig introduint cada escena què passa. Escolta'm, públic en peu, bravos interminables i teatres plens. Sí, molt bé. Una experiència de recuperar una cosa genuïna. Lo qual no vol dir que tinguis que prescindir dels altres elements, perquè jo sóc un gran defensor, clar que podem fer teatre pobre sense res, però jo sóc un gran defensor de les llums, de la escenografia, del vestuari, i de la música, de tot allò que conjuntament ajuda amb la interpretació i la posada en escena a que l'espectacle viatgi envers l'espectador.
T'he de dir que si a tots sap greu, a mi també em sap greu que aquesta obra no hagi estat a Barcelona. Què passa, que hi ha massa poc espai per tant talent?
Pues no ho sé, no ho sé, no ho sé, això és una cosa que no m'explico. Ja, a mi hi ha uns espectacles dels últims temps que m'ha sabut greu que no vinguessin per Barcelona. Per exemple, un d'ells era l'Estrada, amb la Mar Ulldemolins i l'Alberto Iglesias i l'Alfonso Lara, i bé, no sé, els teatres, hi ha pocs teatres, estan molt col·lapsats, la gent que porta teatres públics té la seva idea i són idees, vull dir, de vegades poc flexibles, d'això hi hauria molt que parlar, no aquí, sinó allà, aquí i acullà. Els teatres privats, que està molt bé, perquè l'empresa privada té que existir, per suposat, és un pilar fonamental, però sembla que sigui que vulguin un programa més que els teatres públics, acumulen molts teatres, aleshores és difícil colar coses, i després també està aquella cosa típica de que les companyies de vegades tenen por de venir a taquillats aquí perquè potser pues, no va tan bé com a la resta d'Espanya o a Madrid. Aquest és un espectacle que ha estat a Madrid al Canal omplint i que han fet una gira, vull dir, també una mica menys petita perquè ara estem patint també la falta de economia dels municipis, diguem-ne també la falta d'adequació de molts dels programadors que pensen que el teatre és una cosa o una altra i no pensen en el públic que tenen. Però bueno, estic content amb aquest espectacle i amb tots els que he fet últimament, però sempre que un espectacle que dirigeixo no ve cap a Barcelona, com el concierto de San Ovidio o La hija del aire de Calderón, jo em queda una mena de cosa. Perquè, a veure, jo quan estic a Madrid soc de Madrid, però hi ha una cosa inalienable. Jo
soc, aquí jugues
jo,
a casa,
jo
no?
Jo soc barceloní, i m'agrada molt que a casa vegin les meves coses.
Et deia, a mi que m'agrada molt anar al teatre, el que he percebut els últims temps també en el món del teatre, almenys pel que fa a Barcelona, és que estan sorgint moltes obres en sala petita que pel públic comú no era habitual conèixer la sala petita i cada cop es van coneixent més les sales petites. Què és el que està passant en aquest sentit?
Bé, bueno, a mi em sembla molt bé, perquè les sales petites significa que donen sortida. De fet, la sala petita, des dels teatres de cambra, vull dir, ja existeixen fa molts anys, i si mirem, per exemple, a París, està ple des dels anys 50-60, i a Nova York està el Broadway, el Broadway, l'Off-Off-Broadway, i fins i tot ara un Off-Off-Off-Broadway. Vull dir, és un moment, és un punt important. Jo penso que tindrien que estar molt ben contemplades. I moltes vegades, la gent que va a treballar a aquestes sales sap que va a un martirologi, perquè possiblement per un necessitat i perquè la sala es mantingui, doncs molts dels diners que reben o tot es van a l'equip que porta la sala i a mantenir la sala. Però les companyies van a un martirologi de vegades excessiu. Això es tindria que ser contemplat, perquè és el lloc on s'inicien molts dramaturgs, molts directors, molts actors i actrius joves, molts escenògrafs, i és un lloc important. I a més tenen el seu públic, normalment. Tenen el seu públic, que, bueno, que és com quan hi havia els cines d'art i assaig. No és que sigui una discriminació, és que hi ha un tipus de producte, que hi ha un públic que és més avassat i més interessat en consumir això.
I ara, si anem cap al present, perquè fa poques setmanes Alejandro Palomas publicava el seu llibre Això no es diu, i a partir del 25 de març podrem veure't, Mario, al Teatre Romea, dirigint l'obra La isla de l'aire, del mateix autor, i ha de dir que amb un elenc que qualsevol director en vejaria, eh? Núria Espert, Vicky Peña, Teresa Vallgrosa, Miranda de Gas, filla teva, per cert.
Sí, sí.
Candela Serrat, filla de Joan Manuel Serrat,
sí,
per cert.
Sí, sí.
Com és dirigir una filla?
Bé, des que va començar a treballar molt joveneta i després a mi ha treballat 3 o 4 cops, encara que ha treballat amb molts més directors, els dos sabem que ella és una actriu i jo soc un director. I suposo que quan entrem a l'assaig, la relació pare-filla es penja amb un penjarrobes i es reprèn quan acabem l'assaig. Vull dir, això és... Això. El que passa que a mi m'agrada molt com treballa, i a més m'agrada molt quan ja he fet un espectacle amb elles dos, també amb la Candela Serrat, les dues són molt bones, es complementen molt bé. I clar, pues després la Vallicrosa és una actriu fantàstica, la Vicky Peña és fenomenal, i també la gran Núria Espert, vull dir que...
Dama del teatre català, eh?
Bueno, però de debò, qualsevol elogi és curt pel que és, pel que ha fet i per la seva qualitat i la seva disponibilitat i la seva les seves ganes de sempre d'anar més enllà absolutes que ha tingut sempre al llarg de la seva carrera. Vull dir, és teatre al mil per mil.
La Isla de l'Aire, una història de relacions familiars, no?
Sí, és una història de cinc dones. Això està, forma part, és una adaptació del mateix Alejandro, que forma part d'una trilogia de novel·les que es diu El tiempo que nos une. I la primera és aquesta. Són cinc dones, vull dir, una àvia de 90 anys, les dues filles entre 65 i 69 i dos netes entre 35 i 39. I sí, és una obra que parla molt de les frustracions personals i de com es parlen entre elles i com s'acumulen les coses al llarg de la vida amb un punt d'esperança en el futur, en parlant i descobrint les coses que ens passen, podem continuar avançant. És una obra fantàstica.
Per les converses que he pogut tenir ja amb tu, Mario, quan et pregunto per futurs projectes, m'agrada molt quan poses aquell somriure sorneguer. T'ho preguntaré igual. Més enllà d'aquesta obra, futurs projectes de Mario Bas?
Bé, hi ha futurs projectes.
Ja,
sempre dic allò de... fins que no sigui el sac i ben lligat, no diguis blat, no? Més o menys. Bé, hi ha alguns projectes que estaven a punt de sortir a Madrid i no han sortit, dos que m'agradaven molt, vull dir, dos versions teatrals, una de La Puerta del Sol de Fernando Fernán Gómez i l'altra El Embrujo de Xangai de Joan Mercè. Sembla ser que de moment, bueno, estan mirant la gent que ho produeix, si els teatres públics o privats entenen que això ho poden fer. I tinc dos projectes molt macos, petits, un amb el Jordi Buixaderes i la Rosa Renom, amb una versió que la mateixa Rosa ha fet de les cartes que es van intercanviar la Maria Casares i l'Albert Camí. Hi ha un altre espectacle petit també que estem treballant amb la Concha Milla i que faríem la Vicky i jo sobre els últims anys de la relació de la Simone de Beauvoir i el Jean-Paul Sartre, que també és molt interessant. Hi ha projectes d'obres grans que ara en aquest moment, vull dir, no em deixen dir. Però sí, hi ha un parell de coses, dos o tres coses que estarien molt bé si sortissin, espectacles. I de vegades hi ha projectes que no surten per imponderables econòmics. Vull dir, per exemple, el Ronda de Mora Cinera, que volia fer... van demanar un espectacle pel Nacional, i no és moment de parlar d'això, però no es van posar d'acord amb l'economia. Jo penso que a Madrid i aquí els teatres públics tindrien que revisar els salaris d'actors, actrius, escenògrafs, el temps d'assajos, moltíssimes coses. S'hauria de parlar de tot això.
Un home que ha estimat en la cultura com tu, Mario, mai es retira?
Mira, jo penso que tinc una sort. Vull dir, un dia el meu amic Alex García Valdés, gran actor i director, va dir una frase que a mi me la vaig apropiar, un parell de frases. I és que jo penso que nosaltres passegem per la vida respirant el teatre, és el que ens agrada, tenim molta sort, i per què retirar-se d'alguna cosa que no t'agrada? Si tu estàs en bones facultats físiques i mentals i tens ganes de fer, tens que anar adequant els ritmes, clar, el pas del temps, però és la manera de respirar, és la manera de respondre al món amb la teva visió, els teus contemporanis, és una manera de dir aquí estem i seguim pensant i reflexionant i fruint i fent coses entre tots. En aquest sentit no em retiro, ni tinc ganes de retirar-me, a no ser que les novíssimes generacions creguin equivocadament que hi ha generacions que hem tancat les portes a les que han vingut. Era molt difícil quan va començar la meva generació, i quan van créixer encara estaven als davants, i quan ja hem tingut un temps d'assolir coses, arriben els altres i diuen que han tancat portes.
Per últim, Mario.
Em ric molt d'això, jo.
Parlant de noves generacions, ahir vam tenir la caravana Elisenda Casanovas, Alejandro Bordanova, que estan fent aquesta nova sèrie, Bojos per Molière. No sé si l'has pogut veure.
No he vist la sèrie encara. Alejandro, i amb ella també, però Alejandro, a més, hem treballat plegats, com vam fer el Cicerón, que és un actor esplèndid, vull dir, i no, la veuré perquè tinc ganes de veure-la.
Perquè no sé si creus que és una bona manera de transportar i de fer veure com és el món del teatre al públic més jove. Bueno, allò que parlàvem abans.
No puc opinar. Sé que el guionista i director és el mateix de Marlí, que a més va estar de becari, d'estagiari amb un muntatge meu, que és un home molt intel·ligent. Quan la vegi opinaré, però no sé exactament en aquest moment. Però suposo que sí, no? Que deu estar bé, perquè està fet per...
Jo l'he vist, està espectacular.
Vale, pues.
Està molt bé.
Segur.
Mario Gas, director, jo diria savi i gran persona de cultura. Moltíssimes gràcies per una conversa que ha valgut molt la pena.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Ràdio Estel. Hey!
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
39 minuts que passen de les 4 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Com estem? Bona tarda.
Què, es vas disfressat avui?
No. Sembla que sí.
Vas però... de periodista expert en cinema?
Bueno. Em faltaria el monocle, la capa.
A lo Ramon García,
I un bastó. I dir, vinc del Festival de Cannes.
Fem una cosa que potser em poden caure pedres al cap, si la dic.
Per favor.
Vols dir que vas de Jaume Figueres o...?
Vinga, bona tarda. Carlos Boyero seria.
Carlos Boyero, sí senyor.
Jo estaria babejant una mica aquí de Billy, saps? Bueno, bona tarda.
Amic Boyero, un dia el trucarem.
Exacte. Bueno, no sé si entén el català. No. És més, vago que una alfombra.
Tràpol.
Va, centrem-nos, Joan.
De què parlem avui, va?
Avui... per decidir el top 5 d'aquesta setmana...
És que quan comences
quan
amb el...
Sí, haig de mesurar les meves paraules compte. Per no acabar amb una garella o alguna cosa ara. Així. Però avui era inevitable el fet de que una de les notícies de la setmana realment va començar divendres, però nosaltres ja teníem un altre tema,
ai.
És que a Catalunya s'està vivint un gran judici.
Home!
És el judici a Laura Borràs.
Clar.
A partir d'aquí no hi haurà cap compte. Mena de comentari polític,
no.
Ni, perquè no és ni la meva feina,
no,
ni vull que en sigui.
Tu t'agraden les papallones grogues?
Sí, bueno... És que no m'ho poses fàcil.
No.
És que no m'ho poses fàcil.
És la meva feina.
Endavant. No farem cap mena de comentari polític, vale. No farem cap mena de valoració política, sinó que agafarem el fet
sí.
I el traslladarem a lo nostre, que ara. És el cinema.
Lo nostre.
Lo nostre, lo nuestro. Quin és el punt? Doncs que un dels gèneres més estimats i més valorats pel públic, sí. Encara que sembli mentida, és les pel·lícules de judicis.
Sí.
Se n'han fet moltíssimes.
M'agraden molt.
I sempre hi ha el component aquest de que és molt americà creure... que tots els judicis al món són com el fan ells.
És un clàssic.
És un clàssic, perquè després veus el judici, el típic judici a la curta, li veus aquelles cadires de fusta horroroses, aquells micros que són per sortir a fer un stand-up.
Aquell quadre del rei.
Ah, ningú jura abans de... Totes aquestes coses és molt americà. El que he volgut fer avui és un top 5 de pel·lícules sobre judicis.
Sí.
No entro en una valoració de... quines són les 5 millors cinematogràficament. Perquè crec que és una qüestió com molt subjectiva.
Jo t'anava a dir, com no hi sigui una que estic pensant jo...
Crec que hi ha moltes que són molt bones, sí. I hi ha algunes que han quedat fora en el sentit de que crec que ja estan molt mastegades. Per exemple, algunes obres bones no la poso,
val,
perquè jo crec que ja tothom ja... Doncs, qui no ha regrat l'escena que hi ha Tom Cruise i Jack Nicholson?
Tu preguntes si has posat una o no?
Sí.
Estic mossegant la llengua molt, eh? Veredicto final.
No hi és.
No hi és, eh?
Però aquí... Perquè...
Quin pel·liculot.
Sí. Però aquí també entra el que també seria com un subgènere, perquè és com cinema judicial, cine noir, sí, cine negre, etc.
Sí, sí, sí.
I he volgut fer una mica un batiburrillo i també centrar el tema del debat en que les pel·lícules de judici no tenen per què tenir el judici com tot l'eix principal de la pel·lícula.
Ah,
és a dir, pot ser una cosa que sigui transitòria, pot ser que sigui l'origen, pot ser que al final tot desemboqui en un judici, per exemple, el Juicio de los Siete de Chicago no hi és. I seria com la pel·lícula moderna on més se centra en un judici, no?
Sí.
I hem intentat fer una cosa així molt més heterogènia. Ja veuràs, o sigui, la sorpresa està en com comencem el top 5. Mira la cinquena. Señor
Savary. Mark! Mark!
Está enchufado.
¿Cómo?
Que está enchufado.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ahora qué? ¿Sigues enchufado?
Seguridad.
Has emitido 24 millones de nuevas acciones.
Te dijeron que si llegaban nuevos inversores...
¿Cuánto se han diluido tus acciones? ¿Cuánto las suyas?
¿Cuánto se había diluido la participación del señor Zuckerberg?
Nada.
¿Cuánto se había diluido la participación del señor Moscovitz?
Nada.
¿Cuánto se había diluido la participación de Sean Parker?
Nada.
¿Cuánto se había diluido la participación de Peter Thiel?
Nada.
¿Y cuánto se había diluido su participación?
Al 0,3%.
3%, eh? No, bé, ho deia, que parlaves del que...
No vull fer cap valoració política.
Perdó.
Aquesta pel·lícula és La Red Social,
sí,
de David Fincher.
Deixa maco, eh, Mark Zuckerberg.
Del 2010, el deixa bastant preciós. I el guió és d'Aaron Sorkin, perquè molta gent no ho sap, però el creador de La Oeste de la Casa Blanca i de grans sèries com The Newsroom també era guionista de pel·lícules. Ho va ser d'Algunos Hombres Buenos, per exemple, i la tercera, la del Juicio de los Siete de Chicago, és guió i direcció seva, és a dir, ell té una gran experiència en fer coses de contingut judicial. Per què la porto? Doncs el que et dic, el judici a La Red Social no seria l'eix principal.
Correcte.
De la pel·lícula. La gràcia és que és l'eix vertebrador.
Uh-huh.
És a dir, la pel·lícula tracta sobre com Mark Zuckerberg, en principi, hauria estafat els seus socis i com potser hauria robat la idea de Facebook.
Correcte.
Dels seus companys de facultat de Harvard. I llavors és una mica explorar tota la biografia de Zuckerberg quan està a la universitat, com crea la plataforma, xarxa social, i ja saber què és ara mateix, perquè el Meta aquest no l'entén ni Déu. Però la gràcia és una mica veure que no es tallen absolutament res, ni en els rumors, ni en les coses fefaents, ni en els fets, ni en coses que són teories pròpies de l'Aaron Sorkin.
No, ja et dic, el deixen maco.
La part bona, per mi, és el trio protagonista, que és el J.J. Eisenberg, l'Andrew Garfield i el Justin Timberlake, que sembla que no, però és dels únics cantants que sap actuar.
Sí.
Això és molt important, a vegades.
M'agrada,
eh? Un Harry Styles, per exemple, no en té ni idea. Pobre.
Per exemple.
Anem a la quarta.
Què és això?
Aquí la gràcia... Jo a vegades es valora poc el fet de com lligo cançons modernes amb certes pel·lícules i amb certes temàtiques. Algun dia hauré de treballar jo a Kiss FM o així. Perquè la capacitat que tinc és increïble, no la valoro.
Tens to, eh? Tens to,
sí. Toquis. Nocturn, seria com el d'American Graffiti, el logo nocturno. Aquesta pel·lícula és Acusados, que és de l'any 88,
sí,
que és una pel·lícula que és el que t'he dit al principi, cinematogràficament és menor. Crec que és una pel·lícula que si l'actualitzessin ara, sobretot en les formes, és a dir, en com està rodada, el metratge, segurament amb certa perspectiva diferent, guanyaria moltíssim més, però l'he posat principalment per un fet, que és que a les pel·lícules de judici, les bones, que podrien ser 20 o 25, les dones estan, bueno, com a floreros.
Són les ajudantes de l'abogado.
Les ajudants, les víctimes, les testimonis, la dona que és suposadament assassina, però només plora i crida, i aquí és un component horrorós. Acusados és la pel·lícula amb la qual li donen l'Oscar a Jodie Foster, perquè Jodie Foster és la protagonista i és una advocada que un dia marxa de festa, surt de festa, I en un bar, que semblava un bar normal, on estava mig lligant amb algú, coneixent uns quants nois i tal, l'assalten i la violen. I ella, completament desorientada, intenta explicar tot el que li ha passat, tant a la seva feina com al seu voltant, ningú la creu, i només la creu la fiscal general del districte,
que és sorpresa.
Una dona. Llavors, per mi, és aquest punt de... Hem tractat molt els judicis i en el cinema, i entenc que agradin molt més els thrillers, agraden molt més les trames d'assassinats o de crònica negra, perquè al final és un component que agrada a qualsevol dels gèneres, o l'històric. Però hi ha un buit aquí que és real, que són aquesta mena d'històries amb protagonistes femenines, possiblement sense directors masculins, perquè aquí hi ha una recreació també en l'escena de l'assalt que se'n podria anar a prendre pel sac també el director, i que la Jodie Foster segurament se la va reconèixer, i em sap molt greu dir-ho, pel fet de que ella és la protagonista d'aquesta història i Hollywood es renta les mans perquè ningú mai més el tornin a criticar que no va donar reconeixement a certa història o a cert moment. Però jo crec que hi ha molt més camp per córrer, hi ha molts guionistes capaços de poder fer històries com aquesta, i moltes més protagonistes, i més ara, que crec que a Hollywood hi ha molt millors actrius que actors en l'actualitat.
M'està recordant a una sèrie que va sortir tampoc fa tant a una de les plataformes digitals. Estic veient la caràtula i no em surt el nom. No sé si és Eufòria, però no, Eufòria no és.
La Netflix, l'espanyola.
No, és espanyola, no és espanyola. És protagonitzada per una negra.
Com defender un assassino?
Uau. No em sortirà el nom, ara.
Després ho busquem, però jo crec que cal reivindicar aquest tipus d'històries, i és una pel·lícula de l'any 88, és a dir, no he trobat una gran referència en els últims 25 anys.
Jodie Foster, per cert, ara no ho sé, ara em corregiràs, Jodie Foster és la que ha fet aquesta darrera pel·lícula una mica estranya, que bascula entre l'obscur...
Ara està dirigint, ara sortirà protagonista d'una sèrie d'HBO i va ser la directora de la pel·lícula de Mauritanian.
Val.
O sigui, d'actriu s'ha intentat apartar molt perquè està fent de producció i direcció i només participarà aquesta sèrie.
Hi ha una darrera pel·lícula al cinema que vull veure, protagonitzada per una de les grans actrius de Hollywood, que diuen que feia un gran paper, i crec que tu has criticat a través de les xarxes, que és una pel·lícula una mica estranya, amb un nom molt estrany, per cert.
Sorprèn-me.
Avui estic molt...
Ostres, Joan, avui necessitem un cafè.
Sí.
Necessitem un cafè.
Mira, té.
Gràcies.
Cafè.
Anem a la tercera, que aquesta segurament me l'aplaudiràs.
Ernst Janning ha dicho: triunfamos más allá de nuestros más desenfrenados sueños. ¿Por qué? ¿Por qué triunfamos, señoría? ¿Qué decir del resto del mundo? ¿Es que ignoraba los propósitos del Tercer Reich? ¿No oyó las palabras de Hitler radiadas en todo el mundo? ¿No leyó sus intenciones en el Mein Kampf, publicado hasta en el último rincón del mundo? ¿Cuál es la responsabilidad de la Unión Soviética, que firmó en 1939 el pacto con Hitler, permitiéndole hacer la guerra? ¿Vamos a declarar culpable a Rusia? ¿Cuál es la responsabilidad del Vaticano, que en 1933 firmó el concordato con Hitler, dándole el primer timbre de prestigio? ¿Vamos a declarar ahora culpable al Vaticano? ¿Cuál es la responsabilidad del gran estadista Winston Churchill, quien dijo en Londres en carta abierta al Times en 1938... ¡1938! ¡Señoría! Si Inglaterra tuviese que sufrir un desastre nacional, pediría a Dios que mandara un hombre del cerebro y el coraje de Adolf Hitler. ¿Es Winston Churchill culpable? ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres de industria americanos que ayudaron a Hitler a reconstruir su arsenal, lucrándose con esa reconstrucción? ¿Declararemos también culpables a esos industriales? ¡No, señoría! ¡No! Alemania no es la única culpable. El mundo entero es tan responsable de Hitler como Alemania.
Es la película que més m'ha costat treure un tall, i podria haver deixat el tall 5 minuts i mig.
Tranquil·lament,
perquè és Vencedores o Vencidos, els judicis de Nuremberg de Stanley Kramer. Per mi, segurament, en el que és en termes de cinematografia jurídica, és la millor de totes. El que passa que la poso la tercera per diverses raons, perquè crec que les altres dues que venen després són millors en el que és l'entreteniment pur i dur del que significa el cinema, és a dir, que l'espectador se senti partícip de tota la història, hi hagi girs de guió, hi hagi aquell component una mica que busquem en un thriller judicial, però aquesta pel·lícula crec que va ser supervalenta. És una pel·lícula de l'any 61.
Mira, tractar el judici de Nuremberg...
Tractar el judici de Nuremberg en plena Guerra Freda.
Compte.
I fer discursos com aquests, que al final és la crònica pura i dura, de manera en part fictícia, perquè el Maximilian Schell, que és l'actor que interpreta el fiscal alemany, i Burt Lancaster, que interpreta a un suposat Gerifalte alemany, són personatges ficticis, perquè ningú es va atrevir a fer un Goering, perquè no tocava tampoc a prema la ferida en aquell moment. Es fan aquesta mena de discursos que són completament equànimes. És a dir, no li sobra cap coma a tot el relat que va des dels fiscals russos fins als fiscals francesos, als fiscals americans, als fiscals anglesos i l'alemany, i després com vas veient els relats i com et trobes l'Spencer Tracy, que és un dels jutges, i com es fusiona el que és el cinema històric, perquè al final és explicar-te el judici de Nuremberg, que és un dels períodes més importants de la història del segle XX, com es crea la jurisprudència internacional, perquè ells van ser els primers en establir, per exemple, els crims contra la humanitat, i com, a part, tens totes aquestes històries humanes concretes en les quals te n'adones que, al final, les històries, encara que sigui la Segona Guerra Mundial, no tot és blanc i negre.
Ara.
I que hi existeixen fets històrics, com els que acaba de relatar el fiscal alemany, en els quals, si ens poséssim a escarbar, doncs potser Winston Churchill, el gran heroi nacional de Gran Bretanya, al 100% segurament no ho era.
Clar.
Perquè tots tenim aquesta mena de...
Ser alcohòlic, recordem, per exemple.
Bueno, i que els preguntin a l'Índia què tal li van amb Winston Churchill.
També.
Anem al segon.
Espera, que t'he fet els deures.
Sí?
La pel·lícula que jo deia que era de... que m'equivocava, evidentment m'equivocava, que era de... era de Cate Blanchett, finalment, i era tard.
Et parlaré d'ella, eh?
Sí?
Sí, no em va agradar gens.
Gens, eh?
Gens. I li donaran l'Òscar, eh?
Sí, diu un paper espectacular.
Vindré enfadat. Sí?
Sí.
Tinc tots els arguments per donar-te i per vendre. Avui et falta temps, però...
No, ja parlarem. Ja en parlarem, doncs.
T'agradarà.
Abans dels Oscars en parlarem. I la sèrie que deia, que a mi em recordava el que estaves dient, era Podria destruir-te.
Vale.
Em sembla espectacular.
Espectacular, que era a Alemanya, també.
Sí.
Anem a la segona.
¿Y digo que el 20 de octubre escribió usted cierta carta?
No sé de qué está usted hablando.
Dirigida a un hombre llamado Max.
No hice nada de eso.
Esta carta no fue más que una de la serie que escribió al mismo hombre.
¡Mentira! ¡Es mentira!
Al parecer estaba usted, digamos, en relaciones íntimas con ese hombre.
¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¡No es cierto!
A mí no me incumbe el tono general de esta correspondencia, solo el de una carta determinada. Max, amor mío, ha sucedido una cosa extraordinaria. Creo que todas nuestras dificultades han terminado.
Me niego a seguir escuchando esa sarta de mentiras. Esa carta está falsificada. Ese ni siquiera es mi papel.
No.
¡No! Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
¿Algo así? Esto no es más que una factura de mi sastre por un par de pantalones cortos para las Bermudas.
Ah, ¡Wilfie del forro! Así es como le llamábamos. Y eso es lo que es.
Darling, you... Clàssic de clàssics, eh?
Clàssic testigo de cargo de Billy Wilder. La gràcia és que, no sé si ho sabies, la història original és un relat d'Agatha Christie de 20 pàgines.
20 pàgines?
20 pàgines.
No,
és re. O sigui, és una cosa que ja se li va ocórrer un dia i va estar escrivint. Imagina't el que se t'ha d'ocórrer. Però la gràcia és qui t'adapta el guió.
Doncs ha donat per si, eh?
Qui t'adapta el guió? Billy Wilder. I a sobre et dirigeix aquesta pel·lícula immensa que seria com la gran... pel·lícula com arquetípica del que és les pel·lícules o el cinema judicial, en el qual doncs tens una història en el qual a un home se li atribueix l'assassinat d'una dona, suposadament la seva amant, apareix una segona dona, que és la Marlene Dietrich, que no saps ben bé d'on sorgeix, i la defensa de l'home, que és el Tyrone Power, el seu advocat és el Charles Laughton, que és un grandíssim advocat, que té un gran renom, etc.
Enorme.
Llavors, clar, és tot el procediment, tots els girs de guió, és aquelles pel·lícules on t'enamores del guió, t'enamores sí, de les escenes, t'enamores de les situacions del judici, dius, jo voldria estar allà i anar criticant a la gent, i allò picar una mica la fusta.
Ja ens ho deia David Morral, sí, eh? Una època de doblatge...
Aquests doblatges són incontestables. Jo crec que aquesta pel·lícula és obligada per tothom, i la trobeu a Movistar i a Filmin, feu el favor de mirar-la, però crec que com la primera, Joan, no hi ha cap sobre judicis. No? Som-hi.
Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba. Pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado.
¿Por qué?
Pues supongo que porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído. Señorita Jean-Louis. Señorita Jean-Louis, levántese. Su padre se marcha.
Aquesta pel·lícula és...
Home.
Immensa.
Què hem de dir?
Matar en Ruiseñor, de Robert Mulligan. Jo amb aquesta pel·lícula tinc un vincle personal molt fort.
Sí?
És a dir, però molt fort, familiar. Crec que és una pel·lícula immensa per de l'any que és de 1962, que està basada en un llibre de la Harper Lee, una escriptora, que va fer el llibre el 1960, és a dir, el valor de les dues persones, Robert Mulligan i Harper Lee, literari i cinematogràfic, de fer aquesta història, que és sobre un home negre que és acusat injustament d'un abús sexual a una jove blanca.
O sorpresa, també.
Al sur dels Estats Units, enmig de la Gran Depressió. Llavors, el gran personatge de l'Atticus Finch, que no crec que hi hagi millor nom en la història del cinema, o sigui, el nom d'Atticus és increïble.
No farem bromes.
S'encarrega de la defensa de l'home de manera completament altruista, i a part hi ha el fil conductor de la seva filla, de la filla de l'Atticus, de com des dels seus ulls vas veient que no té cap mena de sentit tot aquest racisme, tota aquesta violència. Seria una mica la cara bona, la cara blanca, entenent el blanc i negre de l'expressió, de la jauria humana, la pel·lícula de Marlon Brando, sí. Que és, seria exactament el mateix...
No m'hi ha plantejat mai.
Però la mateixa violència de la situació, sí que un, perquè és un derrapao que fuig de la presó, etc, i no té per què ser home negre, però és aquella violència del sur, dels ecosistemes de pobles superpetits dels Estats Units, i com... A partir del personatge de l'Atticus Finch i a partir de la filla, vas veient tot el procés judicial i vas veient que al final el respecte, l'amor, el mínim de les proves fefaents sobre un judici, doncs el 2023 segueixen posant-se en dubte, doncs imagina't el 1960 o el 1930 enmig de la Gran Depressió.
La trobem a plataforma, aquesta no?
Aquesta no, per favor, aneu a Rakuten i pagueu.
Ara, si us plau. I si no...
No, si no, mira, us vindré jo, clip, vindré jo club, amb un no. CD
a
tirar-vos a la cara i que el mireu.
En parlarem, de tard?
Sí, sí.
Parlarem.
La posaré a caldo.
Val. T'has deixat Cuevillas amb boia, volven a la carga.
Bueno.
Que parlant del que estàvem parlant, i era això. Gràcies, Víctor, va.
Fins la propera setmana.
Fins la propera.